Vinga, i ara us convidem a aturar-nos un moment i pensar en un dels aparells més potents que s'han inventat.
El judicial?
No. Un supergadget que no és a la venda perquè ens l'ha regalat a tots, ens l'han regalat a tots, és el cos humà. Va, i ho fem amb en Josep Corbella, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Company periodista, responsable dels temes de ciència de La Vanguardia i autor de La meravellosa història del teu cos, editat per Columna. Felicitats.
Gràcies.
Molt xulo. Un llibre que ens explica i que ens ajuda a entendre com funciona el nostre cos, amb uns dibuixos fantàstics, per cert, per altra banda.
I també ens explica el que diu el títol, la història d'aquest cos.
Sí, senyor.
Una mica per què les coses tenen la forma que tenen o una funció que no tenen un altre animal, en fi.
Sí, sí, és a dir, ara ho dèiem, una obra d'enginyeria molt ben feta, no? Sobretot en el meu cas.
Sí, m'imagino.
És això, no, Josep?
És un miracle, no?
És un miracle.
Que funcioni.
Està bé que vingui algú que sàpiga de què parla per explicar-ho, no?
Com pot ser això, no? Ens meravellem, no ho sé, ens meravellem molt amb el teu llibre i tenim moltes ganes de repassar parts del cos i que ens expliquis aquesta meravella de com funciona. Per exemple, el cor. Anem al cor, comencem pel cor, que és el que dona vida a tot plegat.
Mira-lo, el cor.
A veure. Oita'l.
Aquest és d'una persona gran, eh? Va a poc a poc.
Carai. Sí.
És veritat, perquè quan escoltes els nadons t'espantes, eh? Tens el primer fill i dius...
Què et passa, què et passa, què et passa?
Què ha passat aquí?
Si ara que està nerviós sóc jo.
Els que hem tingut fills, si heu estat a l'ecografia on es sent per primera vegada el batec del cor,
sí, senyor,
és al·lucinant. O sigui, sembla allò una banda de rock dur, no?
Va,
a tota castanya.
Que et gires i li dius, tot bé, no? I dius, sí, sí, tot bé.
I és el primer que sents en realitat dels teus fills, no? I aquest cor que comença a bategar des del començament, des de quan encara no estan informats, ni el cos té forma de cos encara, però el cor ja comença a bategar. I pot bategar durant 10, 20, 30, 60, 70, 80, 100, 110 anys, i no es cansa. I el cor, si et fixes, és un múscul, però a diferència d'altres músculs, tu fas, posem que, no sé si fas molta activitat física, posem...
Ui, és una parada.
Una borrada, no?
Bueno.
Doncs quan et matxaques amb activitat física,
sí.
No sé, fas més flexions de les que pots fer o el que sigui, et fan mal els músculs.
Sí.
I tens agulletes l'endemà.
Sí.
El cor el poses al límit de la seva capacitat, surts a córrer i el poses que bategui ràpid, no et fa mal, no té agulletes. I a part, un múscul el treballes, i el treballes, vull dir, l'exercites, i què fa? Et creix de mida.
Sí.
El cor pràcticament no creix. I de manera incansable, sense fallar mai, sense fallar ni un batec, et manté viu durant 100 anys.
100 anys?
És, o més.
No, més, sembla ja que ja m'avorriria. No ho sé.
Tot és que ho gaudeixis, eh?
Sí.
Si arribes bé,
sí,
la gent que arriba bé als 100 anys...
És veritat.
Escolta, fantàstic, eh?
Però no ens l'escoltem gaire, el cor, no? Vull dir, fins que no et passa res... Aquest és un dels problemes del cos, no? Nostre, que dius... Fins que no estàs amb algun problema, no te n'adones que allò és una meravella.
Mira, el sentit d'aquest llibre... Aquest llibre és una conversa amb la meva filla, de fet.
Com va anar això? Aviam,
doncs mira, com passa a totes les cases, doncs teníem converses a l'hora de sopar, o bé, no sé si alguna vegada estàvem a la vora d'una llar de foc, o bé quan jo l'acompanyava a escola al matí, i com sol passar, doncs parles una miqueta de tot. I un dels temes doncs, que anava sortint, com segurament surt a totes les famílies, són coses relacionades amb el cos. I hi va haver un moment que vaig pensar que això valia la pena donar-li forma de llibre perquè, jo tinc la sort de... Jo porto la informació de Ciència de la Vanguardia des de fa 25 anys i he tingut la sort, que és una feina que a mi m'entusiasma, de conèixer molta gent molt sàvia que m'ha ensenyat moltes coses. He tingut grans mestres. I aleshores, amb algunes d'aquestes persones, doncs he après coses del cos humà que realment... Jo no les he vist escrites enlloc. I coses que t'expliquen no com és el cos, perquè això ja ho sabem, sinó per què sentim i actuem i pensem com ho fem.
Uh-huh.
I això és el resultat una miqueta de la història. Per això el llibre es diu La meravellosa història del teu cos.
Però la teva filla que et pregunta moltes coses del cos.
No és que pregunti, però quan anem parlant, doncs escolta, surten temes de conversa a tot arreu.
A totes les
cases, a la vora de totes les taules, quan estàs, diguem, fent un àpat tranquil·lament, i surten temes de conversa.
Sí, no? I a més els
i nens... alguns de vegades tenen a veure amb el cos.
Clar,
no?
I nosaltres sabem moltes coses, però els nens comencen i s'investiguen molt, i el meu fill em fa moltes
també,
preguntes.
També passa, i són preguntes molt interessants. De vegades.
Sí, no, anava a dir-ne una que em sembla que no la puc dir.
Quina?
No?
Digues.
Aquesta hora no.
Ja, ara que has començat.
No, té preguntes, clar, es mira, s'observa, es mira les parts, la tita, els ous, i diu per què a vegades una està més a baix que l'altra, per què estan a fora i no estan a dintre. Dic, home, hi ha coses que sé i hi ha coses que podríem mirar en algun llibre com el teu, per exemple.
Doncs tot això no sé si surt això. Que interessa molt. Mira, just això no, però t'ho puc contestar perquè l'expliquis al teu fill.
Perquè estan a fora i no dintre.
Exactament, sí.
I tant, endavant.
No surt en aquest llibre, però t'ho dic. Bé, els testicles són fàbriques d'espermatozoides, això ho sabem tots, i perquè els espermatozoides siguin de la màxima qualitat, convé fabricar-los a una temperatura no gaire alta, una miqueta més baixa que la temperatura interior del cos. Si estiguessin a dintre, sí, els tindríem a 36-37 graus. Sí. I ells, llavors, no funcionarien bé. Llavors, perquè estiguin una miqueta més fresquets, més refrigerats, sí, els hem deixat a fora.
D'acord.
És per això, li pots dir. Això concretament no surt al llibre. Hauria pogut sortir perquè surten coses semblants. Sí. No?
Bé, ja tens material per una segona part. I per una tercera, per una quarta.
Clar, el problema és que estan molt bé a fora perquè estan més fresquets, però estan més desprotegits, perquè allà un cop de pilota o una patada, allò...
Efectivament, tot és un joc d'equilibris entre el que hi guanyes i hi perds a tot en el cos humà. Precisament, per exemple...
Això també m'ho pregunta a vegades, quan ha tingut una pilotada, i per què estan a fora?
Perquè de vegades, sí, de vegades sembla que tinguem parts del cos que estiguin com mal fetes.
Sí,
no?
Sí. Com quina?
I un dels... Ara hi anem. I un dels sentits del llibre també era explicar-li a la meva filla i a qualsevol que el vulgui llegir. Per cert, no és un llibre infantil, està pensat per tots els públics.
No.
Veig que l'has llegit.
Sí, home, clar.
T'ha agradat?
Molt.
Celebro.
A més, insisteixo, les il·lustracions són molt elegants, molt xules i molt il·lustratives. Sí,
ara resulta que t'han agradat les il·lustracions.
No, home, jo sóc així de bàsic, clar que sí. No,
i l'edició, i el paper, que és molt paper.
Quan hi ha massa lletra junta, se t'avala. No, però necessita el dibuixet al costat.
Ho celebro perquè està pensat perquè no sigui només per nens, adolescents, sinó que és un llibre que pensem que pot interessar tots els públics, i l'he fet una miqueta, l'he escrit amb aquesta intenció, no? Què estava dient?
No ho sé. Jo és que ara estava mirant el llibre.
Parts del cos que sembla que estiguin mal fetes.
Val, llavors, un dels sentits que li volia explicar era que no hi ha res al cos humà del que ens haguem d'avergonyir. El cos és fantàstic, i tot el que té està bé. I no, vull dir, és una miqueta com un exercici de dir, sóc així, cadascú és diferent, ningú és perfecte, tots som una suma de característiques i tots som diferents, i escolta, i amb la cara ben alta, no?
Jo, per exemple, de les parts que sembla que estiguin mal fetes, no sé si estareu d'acord, però el que vindrien a ser els dits dels peus... Els veig una mica justets.
Això és perquè anem amb sabates fa moltes generacions.
No, veig, doncs, trobo lletjos.
Doncs mira, el peu és un prodigi d'enginyeria. Abans deies el cor.
Sí.
El cor està molt bé, però fixa't als peus.
Què passa amb els peus?
Mira, nosaltres som unes bestioles que ens movem d'una manera molt estranya, perquè normalment un animal quadrúpede el que fa és que té quatre punts de suport. És com una taula de quatre potes. Sí. Però nosaltres som com si tinguéssim només dos punts de recolzament. Intenta fer una taula de dues potes.
Horrorós.
I què et passarà?
Caurà.
Et caurà. Llavors, nosaltres com ens ho fem per no caure? Si tinguéssim peus, per exemple, d'isard, com el tenen els isards, que són molt finets, cauríem.
Amb paulla.
Aleshores, nosaltres el que hem fet... Sí, perquè són molt prims, no?
Sí.
Nosaltres el que tenim són unes menes de plataformes per fer com un cent... una base per posar el centre de gravetat. Però no s'acaba aquí la cosa, perquè com fas la plataforma? Si la féssim, diguem, rectangular, que és una miqueta com tenien els peus els primers homínids que venien abans dels homo, els australopitecs, els que venien abans, serien com una taula de quatre potes. Què passa amb les taules de quatre potes? Que sovint, si vas a un bar d'aquests...
Sí, n'hi ha una cavalla.
N'hi ha una cavalla. Les has de falcar.
Sí.
Perquè... No, és cap tonteria.
No, el bar que anem aquí cada dia.
Ens hi veiem cada matí.
Perquè hi hagi un equilibri que no balli,
sí,
et convenen tres punts de recolzament. Amb tres punts de recolzament...
Millor que quatre,
no,
clar.
Amb tres mai no et balla.
Clar.
I si et fixes, el nostre peu té forma de triangle.
Sí.
No, clar, no hi havia pensat en això.
Encara té més el peu. Aquest triangle no és perfectament equilàter,
sí,
ni perfectament isòsceles, sinó que, si et fixes, té com unes... anem a veure. Per sota té com dos ponts. N'hi ha un que és molt evident,
sí,
que és per... Els dos són per esmorteir el pas.
Pam.
Perquè, diguem, no et facis mal i puguis fer centenars de milers de passes al llarg de la teva vida sense que es faci malbé la màquina, igual com amb el cor.
D'acord.
I llavors tens un altre arc que no és tan evident, diguem que passa per la part anterior del peu, també per esmorteir. I els dits, el que et permeten és et donar una propulsió addicional quan et fas quan fas cada pas. Intenta córrer sense dits. Imagina't que no tinguessis dits, intenta córrer.
Hòstia, ara m'ho estic imaginant.
Seria molt, o caminar. Sí. Seria molt difícil. Està molt ben dissenyat el peu.
És que fem aquestes coses de manera automàtica i després et passes a pensar... És com ara m'hem recordat de Notícies de Gurb, de l'Eduardo Mendoza, que fa l'informe de com són els humans, etc. I una de les coses que em va quedar gravada és que mouen els braços de manera contrària al peu amb el que caminen per guardar l'equilibri. I llavors vaig estar un temps caminant pel carrer fent el mateix peu i el mateix braç movent-se.
I costa, eh?
I no podies, eh?
Ets tonto, directament. I caus cap una banda.
Mira, epa, sí. Epa!
A més, si has de pensar que la passa que fas,
sí,
malament, eh?
És bastant absurd. Doncs ara... escolta'm, una cosa. La meravellosa història del teu cos, del Josep Corbella, que dius Corbella...
Josep,
com... Josep Corbella... Josep. No sé, és com si em sonés això de Corbella. Doctor Corbella, bona tarda.
Bona tarda.
Però vostè és Joan Corbella, no?
Sí, jo sóc en Joan.
I no són la mateixa persona, eh? Ho podem desmentir.
No, jo em dedico a l'altra punta, no als peus, al cap.
Ah! I no són família ni es coneixen?
Ens coneixem, ens hem trobat alguna vegada. El seu pare va ser professor meu i era un excel·lent professor, catedràtic. Està bé el teu pare, Josep?
Sí, està bé, gràcies.
Dóna-li molt records. Jo amb ell ens hem trobat alguna vegada i ens han confós alguna... A mi m'han dit que havia fet coses que has fet tu i corregut a dir no, això és, no sóc jo, és en Josep.
És en Josep.
Que és el periodista, divulgador de medicina millor que hi ha. I no és broma, eh? no és fer cova, perquè no em faig de cova jo.
Has pogut mirar el llibre del Josep? Encara no.
El tinc.
El tens.
L'he comprat, però no he tingut... És que, clar, em vau dir ahir que...
Sí,
a veure si... En una nit no segueix.
En tot cas, ara dèiem amb el Josep que tant sigui els peus com el cap, que és el que vostè tracta, és una màquina brutal, això del cos humà, eh?
Sí, però fixa't bé que ara us sentia aquesta part final que ell explicava el peu, i la sensació que tens és que el peu és senzill i el cap és complicat. Doncs imagina't si el peu és una virgueria de disseny, imagina't el cervell.
Mm-hmm. Clar, a mi el que em preocupa del cervell, i no sé si li preocupa al Josep, tu que has fet tanta ciència i tanta divulgació i has llegit tants estudis, quan arribarem al punt en què una prova, no ho sé com, una prova, una radiografia, una extracció de part del cervell, o el que sigui, una prova fàcil, que tu vagis allà i et diguin si tens o no tens un problema allà dins. Saps què vull dir? Si tens alguna tara, si tens...
Perdona,
que dir,
perdona.
Vostè és bipolar, sí, igual que és diabètic.
Defineix problema.
Clar.
Perquè tots som diferents.
No, sí, però, per exemple, la bipolaritat, que sigui fàcil de detectar només amb una prova mèdica. Saps què vull dir?
Totes les proves mèdiques, totes, et donen un indici que pots tenir. Però després la història, la biografia i com evoluciona allò que t'han diagnosticat des d'un trastorn bipolar que de moment no tenim cap prova. Amb un aspect pots arribar-ho a intuir, però és una prova que no es fa gairebé mai, perquè a Barcelona n'hi ha 3 d'aparells d'aquests i es fan servir més en investigació que en clínica, perquè el bipolar el diagnostiquem per la clínica que presenta, pels símptomes que presenta. Però és que la gent pot pensar, bueno, se m'han fet una ressonància magnètica i m'han trobat un voltet i m'han dit que és benigna. Però és que, de lo millor, d'aquí un temps ja no serà benigna. És a dir, i al revés, em refereixo que el cos humà és tan apassionant i tan immens, tot i que hem progressat molt, que jo crec que mai tindrem uns instruments que ens donguin diagnòstics
de tot,
absolut, precisos en absolut.
Clar.
Potser puntualment, vostè ara en aquest moment està així, però cap de 10 dies potser ja està d'una altra manera.
Però la ciència avança i es van descobrir moltíssimes coses. Doctor Corbella, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Jo m'ha encantat de saludar-me. Anna, una abraçada molt forta.
Igualment, Joan. Un petó.
Que vagi bé.
Adéu, apa, adéu.
Adéu. D'un Corbella a l'altre, el Josep Corbella, amb aquest llibre fantàstic sobre el cos humà. Hi ha moltes coses a explicar aquí, però no les explicarem totes. Agafeu, aneu a buscar el llibre, el gaudiu, i així podeu explicar coses als vostres fills o a vosaltres mateixos, als vostres amics, a qui sigui.
Hi ha, hi ha capítols amb títols provocadors, eh? Com, per exemple, el cul ens va fer humans.
Perdoni?
El cul ens va fer humans. Efectivament.
I a més em sembla que és dels primers, eh?
Sí, és el segon.
Tot comença pel cul. Què passa amb el cul?
És interessant, eh?
Sí, no, no, clar, home, per això ho preguntem.
Anem a veure. Què passaria si no tinguéssim cul? Si no tinguéssim aquest cul, diguem, bonic i rodó que tenim.
Però no estem parlant de l'anus, estem parlant del cul, eh?
Dels glutis, de diguem.
A l'anus vem uns capítols més tard.
Què passaria si no tinguéssim cul?
Que no s'hauríem mai.
La indústria tèxtil hauria de canviar molt.
D'entrada, ens perdríem una font d'alegria, no? Uh-huh. Però el que passaria és que simplement, si no hagués evolucionat el cul humà tal com el tenim, que és únic en el regne animal, no seríem aquí.
Home,
no
seríem primats, aquí. Hi ha primats que tenen unes natges importants, eh?
Per exemple?
No, els goril·les, no?
Els goril·les,
no.
Perdona.
No. No. És que van de quatre grapes.
No, no,
els goril·les, quan han de caminar, es posen de quatre grapes.
Però algun primat sí, no? O potser és perquè són de colors.
A l'Homo sapiens, potser?
No.
Val,
no,
ens has convençut.
Ell en sap més.
La història és la següent. Nosaltres caminem d'una manera molt estranya, ho dèiem abans. Caminem només amb dues cames. Si us fixeu, no som els únics animals bípedes, però que caminin com nosaltres no n'hi ha cap. Si et fixes en un pingüí, com camina un pingüí? Un
pingüí
amb dificultats.
Aviam, camina bé per ser pingüí,
sí.
Però no fa com nosaltres, no té aquesta manera de caminar tan, diguem,
elàstica,
ràpida,
dinàmica.
Elàstica. Exacte, elàstica potser és un bon adjectiu. Fins i tot quan correm, hi ha moments que ni tan sols toquem el terra.
Sí.
I malgrat això, malgrat tenir només dos punts de recolzament, que quan caminem va donar amb un, i ni tan sols toca el terra, aconseguim no caure. I això, nosaltres ens sembla el més natural del món, perquè sempre ho hem fet des de que teníem aproximadament un any, 11 mesos, 12 mesos, per allà. Però és una cosa dificilíssima, i el que et cal per no caure, per no perdre l'equilibri...
És el cul?
És una musculatura que et reforci tota, diguem, l'aparell locomotor del tren inferior, les cames, perquè allò no trontolli a cada passa. I aquesta musculatura... un dels músculs principals que té és el que en diem el gluteus maximus, que és el nom tècnic que
fantàstic,
té.
Fantàstic, sembla un emperador.
La vida de Brian, sí.
És l'emperador, gluteus maximus.
Gluteus maximus, l'emperador.
Boníssim.
Que és la musculatura del cul.
Doncs un aplaudiment pel cul. Crec que no havia dit mai aquesta frase, però un aplaudiment pel cul.
No sé si la repetirem, però jo a mi se'm quedarà gravada.
I un aplaudiment també pel Josep Corbella, la meravellosa història del teu cos, ara que deia això dels noms dels títols, dels capítols. Mira, és que hi ha molts, i m'agraden molts, eh? Diu, l'animal que fa l'amor. Mickey o Voldemort. All Together Now, la mida del penis. Com guardar el cor en una maleta? 100.000 batecs al dia, una caixa forta feta d'ossos i tota una sèrie de preguntes que es planteja el Josep. Per què la mata aquesta forma i no cap altra? Eh? Quan sorgeix l'anus? Doncs no ho sé, cap als... Cul! Tenim una cançó del cul.
Oh my God!
Què està passant
aquí? A les oques grasses.
Pensa que ens va fer humans.
Aquesta pregunta em sembla interessant, però ara no tenim temps. Quan sorgeix l'anus?
Doncs mira, fa uns 400 milions d'anys... 20 milions de mono avall. De la manera següent, mira, t'ho explico?
Sí, però
molt bé. Ràpidament, molt bé. Quan apareix la digestió, amb els animals apareix la digestió.
Sí.
Els animals no són els primers éssers vius que apareixen a la Terra. La vida a la Terra n'hi ha fa 4.000 milions d'anys i els animals n'apareixen fa uns 500. Llavors, els primers, per digerir, fan el més elemental, que és el que fem nosaltres amb els aliments de casa, que és que la porta per on entra la bossa del súper és per on surten les escombraries.
Val.
Una sola porta per l'entrada i per la sortida. I quan les coses es compliquen, com per exemple en un restaurant que tinguin que hagin de servir moltes taules, llavors fas un flux més complex. Llavors fas una porta d'entrada
i una de sortida.
Llavors, en el cas dels animals, quan les coses es van complicar, vam adquirir dues portes, la d'entrada i la de sortida.
Doncs escolta, ja, després d'aplaudir el cul, jo aplaudiria l'anus ja.
Vinga. Deixem-ho aquí, no? Però sí. No acabem aplaudint. No
I el Josep Corbella també, no? Ja que...
Sí, senyor, aplaudim el Josep Corbella, la meravellosa història del teu cos, una grandíssima recomanació de columna per aquest Sant Jordi, per conèixer-nos a tots. Allò que deia, conèixer-te a tu mateix, doncs en aquest cas, conèixer el teu cos. Moltes gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres, un plaer.